hem de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge a 2:15 del migdia a Ràdio L'Escala.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 14 de maig, m'agradaria començar el programa parlant d'educació. I és que avui s'ha celebrat la reunió entre els sindicats i el departament per intentar desencallar la situació. Una reunió que ha durat poc més d'una hora i en què no s'ha arribat encara a cap acord. Amb dues parts s'han reunit a 9:45 al departament, on, segons fonts properes a la reunió, han parlat d'escola inclusiva i de salaris. Tot i això, com deia, Mustec ja ha avançat que no s'ha arribat a cap acord. Sobre la taula, per part d'USTEC, hi havia dues propostes prioritàries, una l'augment salarial i l'altra un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Concretament, el sindicat proposa un augment del 15% del personal d'educació d'atenció educativa i un pla que permeti assolir ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària, tot això acompanyat d'un increment del 50% de la plantilla docent. I en la qüestió salarial, el sindicat reclama augmentar amb 400 euros el sou mensual dels docents. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ja va avançar que en la qüestió salarial no hi havia gaire marge de negociació fora del que ja s'havia pactat amb Comissions Obreres i UGT, sindicats minoritaris, i que en cap cas s'assoliria aquest augment demanat per USTEC, que va titllar de maximalista. Tot i això, va avançar que faria una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva. Després de l'enrocament d'avui, està previst que sindicats i departament es tornin a reunir la setmana que ve. La reunió d'avui ha coincidit amb la tercera jornada consecutiva de mobilitzacions que avui se centren a Girona i a la Catalunya Central. A Girona, de fet, la manifestació ha començat ara a les 12 i reuneix els docents de tota la província que hi han arribat amb marxes lentes des de Salt, Figueres, Banyoles, Verges, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Sils i Sarrià de Ter. Avui la manifestació porta per lema "Per temps de flors ens plantem" i de fet enguany les decoracions de les escoles per aquest certamen han estat dedicades també a les reivindicacions laborals. Recordem que si la situació no es desencalla, que ara per ara sembla que no serà així, el calendari dels sindicats preveu mobilitzacions fins al 5 de juny. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous rebrem aquí a l'estudi tres actrius de l'Escola de Teatre La Diana de Girona i dos dels seus professors que ens presentaran l'obra Això no és vida, que porten aquí a l'Escala el 24 de maig. Tot seguit farem un repàs a les novetats de les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giner. I acabarem, com cada dijous, amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local. Doncs som-hi, anem a fer aquest repàs que avui faré tota sola i els titulars que ens porta l'informatiu d'avui són que l'any 2025 la Llotja de l'Escala va rebre més de 1.500 tones de peix blau, convertint-se en el port líder de l'encerclament a Catalunya. La Llotja de l'Escala creix en captures i ingressos, una dinàmica que trenca amb la mitjana dels ports catalans. Per tant, veurem aquest increment de la captura de peix i de tot això ens en parlarà el patró major de la confraria de pescadors, Josep Lluís Sureda. Parlarem també de la vaga d'educació que, com ja explicàvem a la portada, avui torna a ser jornada de vaga per les comarques gironines i per la Catalunya Central. Veurem com ho han viscut els centres d'aquí l'Escala, el centre l'Escola Escolapi, l'Escola Empúries i l'Institut El Pedró. Tindrem xifres de seguiment de la vaga i veurem com s'ha viscut aquesta jornada. Més qüestions que parlarem avui a l'informatiu. Arriba la segona jornada d'estudi Víctor dedicada als jardins històrics. L'Alfolí de la Sal i el Clos del Pastor seran els espais on es desenvoluparà aquesta trobada, que tindrà lloc aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i hi participaran diferents experts. La segona jornada d'estudi Víctor Català té com objectiu divulgar el llegat de l'escriptora més enllà de la seva obra literària. Per això, com dèiem, està dedicada als jardins històrics. De tot això, a l'informatiu ens en parlarà el regidor de Cultura, Martí Guinart. Tot seguit, com sempre, repassarem l'actualitat esportiva. El Futbol Club L'Escala haurà de començar a planificar la temporada vinent i ho farà amb diversos interrogants sobre la taula. El president Jordi Pere Ferrer haurà de definir qui liderarà els principals equips del club, des de les primeres plantilles fins al juvenil preferent. Per tant, veurem una mica aquests moviments que hi ha al Futbol Club L'Escala de cares a la temporada vinent. L'Ivan ens portarà tota aquesta informació i ho farà amb les veus de David Gurillo, entrenador del Futbol Club L'Escala, Salam, entrenador del Futbol Club L'Escala B, i Enric Moré, entrenador del juvenil preferent també del Futbol Club L'Escala. Encara en esports, parlarem també de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Ser L'Escala busca capgirar la situació esportiva a la Divisió d'Honor. El club aposta per un projecte sostenible i de proximitat liderat per Iker González. Aquest nou model pretén intentar capgirar la situació esportiva del club en el marc del seu 60è aniversari. Per tant, veurem també com encara aquesta nova temporada el Club Tenis Taula Ser L'Escala, quins són aquests canvis, aquesta aposta que diem, una aposta de proximitat liderada per Iker González. De tot això ens en parlarà Joan Ferràs, que és el cap de premsa del CER, i David González, que és el delegat del Club Tenis Taula CER L'Escala. També tota aquesta informació ens l'acostarà l'Ivan a l'informatiu. I acabarem, com sempre, amb la previsió del temps que ens portarà en Sergi Corral, que ens diu que tindrem un panorama molt insegur, amb ruixats i xàfecs entre aquest migdia i demà a la tarda. Per tant, prepareu els paraigües i els impermeables perquè se'ns acosta la pluja. De fet, aquest matí els núvols ja ens ho avisaven. També ens diu en Sergi que tindrem un ambient molt més fred. I això és tot el que tindrem avui a l'informatiu que ens portarà al punt de la una, la Lali Giner.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar de teatre i concretament d'una obra que farà parada aquí a l'Escala el diumenge 24 de maig. Es tracta de l'obra Això no és vida, que interpreten els alumnes de l'Escola de Teatre La Diana de Girona. I per conèixer tots els detalls de l'obra, avui rebem aquí a l'estudi la directora Cora Rossell. Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
El professor de l'escola Sergi García, bon dia.
Bones.
I dues de les actrius, l'Anna Torres i la Marina Sales, bon dia.
Hola. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, per començar, Això no és vida, es titula l'obra. Parleu-me'n una mica, de què va aquesta obra?
Bé, doncs, aquesta obra tracta de cinc dones que es troben en un espai desconegut i totes elles es troben, estan totes desconcertades, no? I comparteixen, doncs, una mica totes aquestes coses que els hi van passant, i a més, entre aquests cinc es trobem també altres personatges que formen part de la vida d'aquestes cinc personatges.
Per tant, podríem dir que és una mica de misteri, d'incògnites, una mica l'obra?
Sobretot una comèdia. Mm-hmm. Hem de partir de la base, que és una comèdia total i absoluta. però per als personatges sí, és totalment una incògnita, perquè no saben què fan allà, entre elles tampoc no es coneixen, la qual cosa no entenen, perquè estan tancades en un lloc amb quatre persones més que no coneixen en absolut. I han d'anar com intentant lligant caps amb el puzzles de les seves vides per veure si alguna cosa encaixa per entendre què fan allà dins, no? Mm-hmm. I tot això els porta a descobrir unes vides, doncs, aquestes esbojarrades que són, doncs, molt còmiques.
O unes vides esbojarrades, això vol dir riures assegurats, eh?
Asseguradíssims.
Sí. I una mica, per què heu triat aquesta obra?
Jo quan faig el plantejament de les obres de final de graduat, sempre miro obres que siguin interessants per al públic, evidentment, però també miro obres que sigui interessant perquè l'alumne treballi, no?, el que mancances o coses que els hi puguin ser complicades. I en el cas d'aquestes alumnes que tinc aquest any, són excel·lents actrius, molt bones, en realitat, però sobretot en l'àmbit de la comèdia, del drama. Uh-huh. I vaig dir, doncs treballarem una comèdia, perquè això és una miqueta el taló d'Aquiles, i s'han de posar les piles en aquest sentit. Per això també vaig anar a buscar una comèdia completament esbojarrada, que no tingués res de punts dramàtics, perquè llavors elles s'hi agafen molt bé allà. I d'aquí va sorgir, i llavors també va anar molt bé, perquè Això no és vida, és una obra de teatre que va ser escrita perquè la representés de teatre. Uh-huh. Llavors, teatre, en el seu època, al principi, que eren cinc, Jo tenia 5 alumnes, 3 que repetien, que bueno, pues fan els personatges més secundaris. Per tant, era com que lligava perfecte personatges, situació còmica i tot per poder-ho treballar.
Us anava una mica com en ell al dit, podríem dir aquesta obra.
Sí. Després de llegir-ne 15, al final vaig veure i vaig dir, ah, vale, perfecte.
Déu-n'hi-do, quina feinada, també això de trobar l'obra adequada pels alumnes.
Sí, sí, sí.
I Marina, Anna, com heu viscut aquest procés? Perquè si diu la Cora que esteu acostumades a fer més teatre dramàtic, això d'anar cap a la comèdia, com ha anat?
Bueno, ha sigut entre difícil i divertit. Vull dir, al final és complicada la comèdia perquè tens diferents tempos, has de viure des d'una situació de comèdia, que al final també s'han de viure les emocions una mica més augmentades i, clar, al final ho has de demostrar tot. Vull dir, el drama, te pots quedar amb tu i viure les coses amb els altres, però des d'un pes molt diferent. En canvi, la comèdia té moments ràpids, té moments de puja, baixa, de tot tipus d'emocions alhora, i bueno, és tot un procés a treballar.
Sí, jo personalment el que més he gaudit ha sigut el treball del personatge, que com deia la Cora, aquests 5 personatges i també els secundaris són personatges entre ells molt diferents, no? I aleshores ha sigut molt interessant com treballar aquests personatges que són força estripats, perquè és això el que té la comèdia, no? Però buscar-los aquest punt més humà i per mi això ha estat molt, molt interessant.
Què diríeu que és el que us ha costat més, per exemple, d'entrar en aquests personatges?
Per mi que, bueno, és un personatge que és molt diferent a com sóc jo, no? I aleshores, doncs, trobar-hi el cos, com es mou aquest personatge, com parla, com es relaciona amb els altres personatges, no? Perquè és molt fàcil caure en com ets tu, com a persona, no? Aleshores, això, conèixer aquest personatge i trobar-li doncs, tots els aspectes, tant físics com més emocionals o la manera de relacionar-se.
Jo, en el meu cas, sobretot em va costar molt no jutjar-lo, perquè és un personatge que potser és diferent a mi, que potser hi ha coses que no comparteixo, i a vegades el pensar potser és així, i en comptes d'intentar-lo entendre i de veure des del seu punt de vista, a vegades el jutjava i feia que no pogués acabar de viure. I això va ser un procés que jo vaig haver de treballar bastant.
I per part del professorat, com heu vist, no, aquesta evolució des de que van començar amb ara que ja teniu l'obra muntada?
Ui, no tenen res a veure el primer dia del primer any com estan ara. És a dir, també s'ha de dir que ha sigut un grup que sempre han treballat molt, han sigut unes currantes tot els anys. Això també com a professors ho hem agraït moltíssim. Quan l'alumne treballa, doncs, ostres, es pot arribar molt més enllà, no? Però clar, es nota la formació, es nota el treball i la implicació que hi han donat, i al final el resultat és el portar una obra de teatre en un estil, en un gènere que tampoc és el que estiguin elles més còmodes, i que tot i així funcioni i que estiguin molt bé en l'escenari.
Sí, aquesta obra ja la vam estrenar a Bordils fa un parell de setmanes i bueno, el públic va riure, però des del principi fins al final, carcajades,
no ens esperàvem.
No ens esperàvem gens, però moltíssim, moltíssim, moltíssim. Llavors han aconseguit aquest repte de dir, vale, la comèdia ens costa, però ja no.
Per tant, repte superadíssim.
Superadíssim.
Clar, això forma part de la vostra formació, aquesta escola, la Diana. Què creieu que us aporta a l'escola?
Uf, ostres, no sé, a mi sí, m'ha canviat la vida, perquè, bueno, jo ara he fet just fa unes setmanes 30 anys i jo havia com donat una mica per perdut, no?, el tema de les arts escèniques, com que pensava, ja ets gran, ja tenia la meva carrera, jo sóc mestra, combino com les dues professions, i bueno, vaig prendre la decisió d'apostar per al teatre, una mica així a cegues, i m'ha canviat totalment, perquè bueno, és que he descobert realment el que és fer teatre. Recordo el primer any que li deia a la Cora, dic, és que jo pensava que fer teatre no era tan difícil, i bueno, a poc és que m'ha transformat a mi com a persona i com ara entenc el teatre. que és, sí, sí.
Clar, és, no era tan difícil, deies, eh? Pensaves, no era tan difícil.
Sí,
és
perquè
difícil,
jo sempre havia estat molt. Des de... sempre he vist molt de teatre, no? Llavors sempre estava des del punt de vista de l'espectador. I jo ho veia i pensava, no ha de ser tan difícil. I en el moment en què m'hi vaig posar, vaig dir, ostres, això és molt diferent del que jo em pensava, perquè no és recitar un text i ja està, no? És viure i sentir moltes coses.
Clar, Anna deia, sí, sí, és difícil.
Sí, jo en el meu punt personal, jo, per exemple, tenia un problema d'emocions molt gros i vaig començar primer que ni jo mateixa sabia gestionar les meves emocions ni en el teatre. I en canvi aquest any he sortit que puc controlar-les al meu gust, que he canviat, ja sigui de forma personal que com a actriu, que puc viure tot tipus d'emocions, siguin meves o no, vull dir, coses exteriors que no m'han passat mai, com coses que sí m'han passat i puc connectar directament. I realment m'ha canviat molt la vida, ja sigui de forma professional, de personal, he viscut moltes coses.
Que bonic, podeu estar molt orgullosos, eh, Sergi, Cora, aquestes alumnes que teniu. I entenc que la formació és integral, no? No només apreneu a ser actrius, sinó que apreneu tot el que hi ha darrere d'una obra, no? Com ho porteu, això de la producció, del anar a vendre l'obra, perquè ens la lloguin als pobles per poder-la representar?
Mira, bueno, jo sí, a veure, hi ha moments de tot, però jo estic contenta perquè al final, com ha dit en Sergi, som un grup que, a més de que crec que som força treballadores, ens entenem molt entre nosaltres. Llavors crec que hi ha bastanta coordinació, comunicació, per tant, i cadascuna està en un departament, i per tant crec que bé, en aquest sentit estem intentant... No?
Sí, estem aprenent, tot just, vull dir, estem començant a fer les coses, a començar a moure l'obra, a veure tota la part de producció, i no és fàcil, vull dir, sembla que sigui una cosa, mira, pues penjaré cartells i això i això, però no, és una feina molt més grossa.
També crec que a mesura que anem fent bolos, no? Anirem veient, val, doncs aquí això hem fallat, aquí, perquè quan vam fer el bolo de Bordils hi van haver cosetes que, ostres, no vam tenir en compte i que ara, doncs, és a dir, que una mica, bueno, jo crec que està molt bé que puguem tenir aquesta oportunitat perquè al final és fent que aprenem.
Clar, i vosaltres, per exemple, a quin departament esteu? Que heu dit, estem organitzades per departaments. De què us toca fer vosaltres?
Jo, postproducció. Que, bueno, tracta de buscar allotjament si hem de marxar a algun lloc, llocs per menjar, organitzar els horaris del dia de l'obra i aquestes coses, per exemple, ordenar vestuari, tot que estigui perfecte per poder nosaltres estrenar.
Una feina que no es veu pràcticament, eh? Perquè als espectadors això no ens toca gens i en canvi és importantíssim, no?, per cuidar tot l'equip.
Sí, al final sempre necessitem un cap que organitzi les coses amb nervis, hi ha una mica de desorganització perquè amb els nervis i tot, i al final aquesta figura ajuda que tot s'organitzi, que les coses estiguin pautades i ajudi que pugui portar-se l'obra a l'hora que toca.
I tu, Marina?
Sí, la meva feina sí que és una mica més visible perquè jo estic a màrqueting i per tant amb la meva companya, la Maria, portem tot el tema publicitat, xarxes socials, això, penjar cartells, no?, a pobles o ciutats on farem bolos.
Una altra feina també molt important per donar a conèixer,
sí,
l'obra, no?, al final,
sí, sí,
que
sí.
Al final és el que dèiem, eh? Fer teatre no és només fer d'actriu, sinó que hi ha tot el que hi ha al darrere. Llavors, no és la primera vegada que la Diana escull l'Escala per venir a representar una obra. Una mica, com va això?
Bueno, aquí jo crec que parlo jo, no?
Sí, sí. És casa teva.
Sí, clar, jo en sé escalenc que el venir aquí a l'Escala és actuar a casa. I el cert, sempre han obert les portes de bat a bat, sempre, és a dir, no hi ha hagut mai cap impediment, tot el contrari, sempre quan podeu, és a dir, és que no, és totes les comoditats possibles. Ja havíem vingut abans amb altres companyies, amb musicals, amb comèdies, ja portem anys vinguent, i des que vam obrir l'escola, els primers llocs que vam pensar en venir quan acabéssim les formacions era l'Escala. I sempre ha sigut un lloc on potser no estrenàvem, o devia ser la segona actuació o l'estrena. És a dir, sempre s'ha dit dels primers llocs on venim. Perquè és que Sí, estem molt bé. A més, el públic sempre és molt agraït, es gaudeix molt actuar...
Sí, es veu que tenen ganes de venir, sí, a riure i a passar-s'ho bé.
Es gaudeix molt actuar aquí, i no només quan hi he actuat jo, sinó quan han actuat tots els alumnes que han anat passant, també, sempre ho han dit. Així que, evidentment, fins que no ens vulguin, vindrem aquí any rere any.
I tant, nosaltres encantats de que vingueu i ens porteu teatre aquí a l'Escala, que en tenim molt poc sovint de teatre, per tant, està molt bé. Parlem una mica de logística. Això és el diumenge 24. A quina hora?
A les 6 de la tarda, uh-huh. Sí. I va molt bé sobre dinar, sobre taula i cap al teatre.
Exacte, és l'hora perfecta. Sí. I si algú vol venir, com ho ha de fer?
Nosaltres, els cartells que veuran pel poble penjats i així, veuran que hi ha un codi QR o un número de WhatsApp. Llavors, simplement, doncs, entraran al QR emplenant un formulari o al WhatsApp dient volem entrades per l'Escala. Llavors reservem anticipat d'aquesta manera, i el mateix dia de la funció, una mitja horeta abans, obrirem taquilles i llavors venen a recollir-les, o gent que no hagi agafat perquè diu no sé si podreu, no, i a última hora venen també, per ells n'hi haurà d'entrades, i es pot pagar tant en efectiu com amb targeta, amb els peus del CERC, que són pues, 8 euros...
Són 8 euros els no socis i els 7 euros, i 7 euros els socis.
Els socis, exacte. I res, en principi això.
Perfecte, doncs tothom qui ens estigui escoltant que vulgui venir, que ho sàpiga, 24 de maig a les 6 de la tarda al CER, i tindreu els codis QR aquests que comentava la Cora als cartells. Sí. I a part de l'Escala, esteu fent gira. Si algú no pot venir aquí a l'Escala, on més us pot venir a veure?
Doncs els següents espectacles seran al Canal, al Teatre del Canal a Salt. També anem a Sant Gregori. I bueno, anem a Barcelona i a Madrid, que aquí, bueno, pues, si volen fer una excursió més llarga de cap de setmana, també pot estar molt bé.
Que, sí. Tot i que anem a Madrid, totes les funcions són en català, i després a Madrid fan la feinada de traduir-ho i després portar-ho en castellà. Però sí, aquí ho fem en català, bueno, fan, sí, en català.
Per tant, heu de tornar-vos a aprendre tota l'obra en castellà.
Sí, bueno, és una feina de més que aprendre a fer com un exercici de traducció, però jo crec que com que la portem ja tan dins nostra, jo espero que no serà tan difícil.
No és difícil, ells tenen por, però no és difícil. No, seria diferent si els digués que ho fessin en francès o en anglès, no? Que potser no, però clar, aquí estem acostumats a parlar, sí, les dues llengües, i la traducció la tenim mentalment superràpida. No els hi costarà. Encara no hem començat, perquè anem al juny a Madrid, però ja veuran que no hi ha problema.
Teniu temps, sí, per traduir-la amb, sí, tranquil·litat. Sí. I ja per anar acabant, Anna Marina, és l'últim any vostre a la Diana. Una mica, no sé si teniu algunes perspectives de futur en aquest món del teatre.
Bueno, tenim pensat, si tot va bé, obrir una companyia nosaltres cinc, perquè hem connectat molt bé i funcionem molt bé com a grup, i la veritat és que ens agradaria seguir professionalment juntes.
Mm-hmm. Com deia la meva companya, ens sentim molt còmodes juntes a l'escenari, i per això doncs, crec que aquesta feina que estem fent aquest últim curs a la Diana està molt bé, perquè d'alguna manera ens prepara per... en un futur, no?, quan sortim a fora i ja no tinguem a la Cora i en Sergi que ens sostinguin, doncs saber una mica què ens espera en el món laboral, no?
Doncs Marina, Anna, molts èxits en aquesta companyia que voleu intentar muntar. Us seguirem de ben a prop des d'aquí a Ràdio L'Escala, i el dia que presenteu una obra, sisplau, truqueu-nos, perquè us volem aquí en primícia fent una entrevista.
I tant, moltes gràcies.
I Sergi i Cora, també moltes gràcies per acompanyar-los. Moltes gràcies a tots quatre per venir avui al Més Calent a l'Aigüera. I els nostres oients ja ho saben, el dia 24 de maig a les 6 de la tarda al CER, a veure aquest Això no és vida, que porteu els alumnes de la Diana. Gràcies per venir.
A vosaltres per convidar-nos.
Gràcies, i esperem.
Quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica que te... Un rellotge trencat dona l'hora dos voltes al dia i em va despertar. Va la tia i em mira i em diu que la festa seguia i es va desfassar. I patia, com l'ex de la Rosalia, i vivia i bevia, però no em feia ni puto cas. M'he posat a LinkedIn, violinista del Titanic, toca un estiu sense tu, com el disc.
disco de Bad Bunny. Jo era el seu emboig per tu i ara sóc tot el contrari. En les cartes de l'amor ara jugo al solitari. I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràndula i el verí baixant i el veí ballant. I balla que te balla que te ball. Quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràndula i el verí baixant i el veí ballant. I balla que te balla la sonàmbula.
Entra al bar criden Tutankarrón. Diuen que sóc faraó de la farra i ara a la plaça em diuen cabró. Diuen que tinc molta barra i cal arribar a la barra. No paro a donar. Vaig amb l'amic que li pesa la panxa, es mal diuen Quixot de la Marxa. Tinc a la iaia cridant com un ninja de boca, boca, boca. El vinc guanyat un pernil li saliva la boca, boca, boca. I em diu rai que tu ets jove i això és el que toca, toca, toca. Sense campana i somriu la canalla que toca, toca, toca. Que arriba la faràndula i el barri ballant. Pica que te pica la taràndula i el verí baixant i el veí ballant. I balla que te balla que te ball. Quan arriba la faràndula i el barri ballant. Pica que te pica la taràndula i el verí baixant i el veí ballant. I balla que te balla la sonàmbula.
Del Titanic, toca un estiu sense tu, com el disco de Bad Bunny. Jo era el seu emboig per tu, i ara sóc tot el contrari. En les cartes de l'amor, ara jugo al solitari. I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràndula i el verí baixant i el veí ballant. I balla que te balla la sonàmbula.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de fer un repàs a les novetats de les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'En sèrie. En aquesta setmana amb estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
Conocí una mujer.
Bueno, ¿quién es esta mujer?
Güey, es una diosa.
Pero es una diosa prohibida.
I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
Hola, papá.
Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la ciudad.
¿Qué hice?
¿Qué hiciste?
Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
El puñetero curso que me hundió la vida.
També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
Oh, Crowley. La
nada es para siempre.
Encara dimecres, a Amazon Prime, i arriba la tercera temporada de Good Omens.
¿Listo para empezar?
La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
Algo va mal.
¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
Las cosas están desapareciendo.
¿Dónde está Jesús?
Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
Wellesley.
Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
5 de la tarde, en martes.
Ensayo. 7 de la mañana, martes.
Entreno.
Por eso te dije que no puedo ayudarte.
Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
I want a career in fashion in London, where I need to be.
Get over yourself, will ya? You're going nowhere.
La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de Palau descobrirà una realitat molt diferent.
Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
Lo sé, mataron a mi compañero.
És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
Quiero que pienses en lo que dijimos.
Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
Hello, my love.
Can't wait to see you. Both of you.
A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
I think you need to view this as an abduction.
Foreign Office has advised me to do nothing.
La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
You don't need a one. Mom never did.
Look, he's dead.
Okay.
Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
It's been almost a year. I think it's time.
Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
Un pastor vidu amb tres fills i una recent divorciada amb dos adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot. Però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
El duque de Pemarga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
Un aristócrata, un tipo insufrible.
¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama d'Armiño.
People say that life isn't a fairy tale,
that happy ever after doesn't exist.
I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
The A-Team. Back together again.
Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
No hay ni rastro de ella.
No han encontrado nada.
Es como si todo se repitiera.
La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
¿Quién hizo daño a Gracie?
La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
Me lo estoy tomando muy en serio.
El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
Los espíritus no se llevaron a Grace.
Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri y un drama que resulta força interessant.
Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
Ha desaparecido una chica, y eso es lo que crees.
En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
Mirar.
Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
Sí, no fastidies.
¡Qué fuerte!
Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no? En plan, ¿todos nuestros secretos? Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
¡Gracie!
¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
¿Qué ha sido eso?
Dejadme...
¿Pero qué?
Salir.
¿Dejadme salir?
¿Qué?
¿Dejadme salir?
Dejadme salir. Dejad... me...
No me jodas.
Salir.
Chicos...
¿Qué coño pasa?
Hostia puta. ¿De qué va esto? Es un espíritu maligno, tenemos que dejarlo.
¿Qué?
¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya! ¡Vete! ¡Johnny!
esto?
¡Despídete, Levi! ¡Muévete a la dios! ¡Ah!
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
En el més calent a l'Aigüera ha arribat el moment de fer una pas. Els impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
Doncs som-hi, som dijous i toca donar pas als impresentables. Sergi i Joan, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Per introduir la situació, et demanarem una peça musical per començar del tot. Una peça que es diu Love Boat. Love Boat. És a dir, vacaciones, B-C-O, vacaciones en el mar. Perquè això és per Love Boat tema.
Vale, crec que l'he trobat, de Jack Jones, és aquest?
Aviam.
A veure, provem.
Jack Jones,
anem
Jack
a provar.
Jones, no me toques l'os.
Jack and Jones és la de roba. Sí.
És això?
Oh, it's such an exciting and new. Come aboard. Is
té més maraques aquesta que la de la, que la, de la sèrie, no?
Sí.
És la Cancó, la banda sonora de la sèrie de Vacaciones en el Mar.
Ah, carai, és que a mi això ja no, no m'agafa, eh?
Val. És una sèrie que passava en un creuer, no?
Exacte.
Un creuer.
Un creuer, que hi havia diversos personatges, com el Capitán Stubbit.
Ah, que nosaltres el teníem aquí fent programa de ràdio.
El sobrecargo Smith.
El sobrecargo Smith, sí.
Hi havia el cambrer, que era el negrito, que no me'n recordo com es deia. Mm-hmm. Després hi havia la Juli, que era com unes relacions públiques.
Sí.
I en Doc, que era el metge.
Exacte.
Doncs allà arribaven personatges, gent, doncs allà, que anaven al creuer. I durant el creuer passaven coses. Mm-hmm. Per exemple, hi anava allà una parella que s'acaben de casar i un moment se discutien, s'emprenyaven i es volien divorciar.
Carai.
I la tripulació sempre els solucionava problemes.
Sempre eren els capítols d'aquells que acaben bé, no? Perquè les sèries aquestes era una època que miressis la Jessica Fletcher, Vacaciones en el Mar, o fins i tot l'Equipo A, tot acabava bé.
Sí. I passava això, i després anaven a Puerto, anaven a molts de llocs, els clàssics llocs dels creuers que feien per allà aquella zona, i tot així sempre acabava bé.
I a vosaltres us encantava, pel que veig.
Bueno, jo l'havia vist. No m'encantava. Era època que mirava el que hi havia posat a la tele de casa.
És que aquella època no es podia triar gaire.
Clar, aquella època tampoc hi havia gaire.
Jo la meva es podia triar, però potser ja tenies una estona al dia on tu triaves i posaves, jo que sé, el Doctor Slum o Bola de Drac o Heidi, però...
Heu nascut en diverses televisions.
A casa?
Sí.
En diverses televisions o diversos canals?
En diversos canals.
Ah, ja. Diversos canals,
bueno,
sí. Televisions
també.
A casa meva només n'hi havia una.
Jo a casa també només n'hi havia una, Vam trigar, els pares van trigar a posar-se la tele al quarto. I jo a la meva habitació també no he tingut tele mai, ni la vull tenir.
A casa meva mai de la vida hi ha hagut habitacions, hi ha hagut teles a les habitacions,
jo
mai de la vida.
Jo havia tingut una, recordo una temporada, però ostres, la vaig treure també. No m'agradava, una cosa que no...
Bueno,
més ràdio, no? Ràdio sí,
és que la tele és una cosa també col·lectiva, no? Per veure tots juntets, no tu sol. Llavors s'ha d'estar al menjador.
En casa em costa diferenciar entre una cosa col·lectiva i una cosa individual.
El que passa que hi ha cases...
Bueno, és clar, Sergi, és clar.
També te pots trobar a cases... També te pots trobar a cases, doncs, casos, per exemple, bueno, a casa tenim dues teles, la tele gran i després a la cuina també en tenim una altre, i a vegades hi ha discussions, no?
Jo la cuina sí que no ho veig. Mirar, però se't,
no, que si fas molta...
se'm crema el sofregit.
És que distreu. Si la tele, la cuina distreu. No, mala idea.
No posem la cuina a l'hora de cuinar, sinó a l'hora de menjar.
Home, perquè però a l'hora de dinar has d'estar parlant amb l'altra gent, no mirant la tele.
Va, jo és una altra de les coses que no. Jo amb menjar a la cuina no m'agrada. La cuina és cuina. No, és a mi m'agrada menjar a la taula del menjador.
Ja, però... És que
veus, jo sóc team cuina, però no m'hi cap una taula a la cuina, llavors he de menjar al menjador.
Jo tinc
problemes d'aquells,
eh? Jo tinc la taula grossa a la cuina, vull dir, sempre hem dinat. Excepte per Nadal, allò que vas a fer el dinar. O com
jo sempre a la taula del menjador, que és on tinc la tele, vistes al mar i aquestes coses, i és més agradable dinar allà. Que no a la cuina fa molt de tancat, dinar.
Bueno, depèn de quina cuina tinguis. A casa dels meus pares la cuina no fa tancat. Té finestra que es veu a fora i s'està bé.
Igual que la meva, també tinc la finestra fora, després també tinc una cuina gran, que allà, bueno, la taula de la cuina, que caben 1, 2, 3, 4, 5, 6 persones, i dic que...
Mira, però el proper dinar el farem tots a casa teva, Joan, perquè tens una cuina enorme.
El proper arròs d'en Paco a la casa d'en Joan.
Bueno, ja agafarem un menjador, que també és més gran, la taula
del menjador. Vale.
D'aquella que es poden ampliar.
Ah, sí, d'aquella
del d'allò, sí. D'aquella que té ampliació.
Aquesta sí que és la taula de Nadal, que normalment només amplies la taula, treus les peces aquelles per Nadal. Però no hem vingut per a parlar de taules de menjadors.
Bueno, si hem de parlar, parlem.
Si hem de parlar, parlem.
Sí, exacte, anava a dir, els impresentables hem parlat algun dia del tema que veníeu a parlar?
Jo crec que no.
No,
llavors, jo crec que no.
Tot està permès aquí, Sergi.
Tot està permès.
Bueno, això, el que deia, que jo anava amb una tele i vosaltres heu tingut diversos més canals. Jo anava amb un canal, però dos canals teníem. Però el que passa és que aquí va tardar molt a venir la UHF, que era la segona cadena. I en blanc i negre. Esclar, sí, clar. Ja...
No, jo era color.
Sí, hem nascut amb tots els colors, nosaltres.
I esclar, i amb tu, com per exemple, quan tu vas néixer ja hi era TV3, no?
Sí, jo vaig néixer amb TV3 i amb el 33, amb el Super 3 i tot plegat.
Tu ets de l'època d'en Tomàtic?
Sí.
Jo
soc de l'època del Tomàtic i et dic més, la Noti... és, o era veïna meva, del primer pis de casa.
Home, de Sant carai, Andreu. Tu!
I anava a col·le amb la seva neboda. Anàvem a la classe.
Carai.
Sí, sí.
Jo ja no els vaig enganxar, aquests.
Jo els vaig enganxar. Jo era de l'època aquesta, de tot el carnet del Super 3...
Mm. El carnet també, sí.
El carnet també, i de tots els dibuixos aquests de... Jo què sé, des dels Bubopops, el Doctor Slum...
I de la Festa del
Super... Drac,
a la Festa del Súper.
Una vegada recordo ben anat a la Festa dels Súpers. A casa no m'hi van portar més. Suposo que duria un agòbio impressionant de por ahí i ja durien parar el tema. No...
Massa gent em deien a mi. Sí, ui, hi ha massa gent allà.
Mira que anàvem a Montjuïc nosaltres, perquè amb el meu avi anàvem cada setmana, però anàvem molt a fer la volta, a passejar, a por ahí, però a la Festa dels Súpers...
No.
A la meva època només hi havia el xiripiti flauticos, un globo, dos globos, un globo, dos globos, tres globos.
Los pallassos de la tele.
Pallassos de la tele. Mm. En català hi havia Terra d'Escudella, que hi havia un dels protagonistes, era en Tortell Poltrona.
Ah, carai.
Això en blanc, tot això en blanc i negre.
Això a la 2, sí, no? Els estudis de Miramar, suposo.
Sí. Aquest era també dels en català que podies veure d'espais infantils. Sí. Després en castellà hi havia un globo de globos i el xiripiti flauticos, i després van venir els pallassos de la tele.
Jo o molt per triar. O sigui, hi havia molt per... Jo tenia molts dibuixos per triar. Ara no n'hi ha tants de dibuixos per triar.
Jo crec que això dels dibuixos animats va passar una època molt bona. Quan jo era petita hi havia un reguitzell de dibuixos. A més, eren molt macos, no? Com amb molts valors, amb molt d'això. Llavors van passar una època que eren lletgíssims, a més amb dibuixos també molt punxaguts i això, i ara està com...
Ara en
falten.
Hi ha ara aquí hi ha.
Molt poca cosa.
No sé qui hi ha.
Des que es va acabar Mazinger Z, va venir...
Ara no sé quins dibuixos... Han fet remakes de coses i de...
Estan tornant, sí.
Han fet remakes de totes aquestes coses, però hi ha aquells, els de One Piece, no?, que això ho fan en dibuixos també.
Sí, però això ja fa temps.
Ara... El de Culet.
En Xinxan.
Home,
si tu buscaves valors, aquests dibuixos tenien uns valors...
Exacte, aquests els millors de tots, eh?
Tenien uns valors, però era un retrat genial d'una família japonesa. Però genial. Si el pare...
Els que van fer de japonès.
No conec cap, jo, de la família japonesa.
El pare borratxo i putero. La mare no sé què, el nen impresentable, la feina no sé què.
També un dels millors dibuixos animats de la història, no sé si encara ho fan, són els Simpsons, no?
Sí, a mi em costaven.
A mi també una mica.
Em costaven. O sigui, em costava menys el Xinxan que el Simpson. Ah. El Simpson em costaven molt.
Eren força salvatges i maleducats,
Sí, jo en l'apartat d'efemèrides doncs vaig felicitar en Homer Simpson perquè s'ha posat una data del dia del seu naixement.
El dia mundial de Homer Simpson.
Ostres.
Que era, veus, és una altra cosa que no aguanto.
Dos o tres dies.
Jo això dels dies mundials no ho suporto.
Mira que n'hi ha. Avui era dels seguros, de les assegurances.
Aquelles que m'han de pagar encara la gotera de casa.
Aquestes.
Aquestes. Per què se'ls hi posa un dia mundial en aquesta gent?
Hi ha el dia de l'infermera. Després hi ha els dies d'animals que també n'hi ha, del gat, del gos, del cavall.
Clar, però si són dies internacionals per reivindicar coses, com el dia de les infermeres, que poden aprofitar per reivindicar els seus drets i tal, això dius, mira, vale, però el dia mundial d'en Homer Simpson, què ha de reivindicar aquest home, que ni existeix?
El dia mundial dels mitjons perduts. Hi ha un dia mundial dels mitjons perduts, sí.
Sí. Ara quedarà fotut. Ara ho fotré, perquè, esclar, estem parlant de dimonals que no li agraden. Però
el dia mundial dels meteoròlegs...
El dia de la ràdio, punyetero...
I el dia de la meteorologia,
També el vam celebrar,
El dia meteorològic mundial,
És que meteorologia n'hi ha vari. Hi ha el dia de la meteorologia i el dia de l'home del temps, també.
I el dia del clima, que és diferent. Hi ha el dia del clima, el dia meteorològic mundial i el dia de l'home del temps.
Per això, mira, fixa't. No volies caldo,
no li agraden,
però no m'agraden. Perquè és l'excusa, o sigui, per què hem d'esperar que sigui un dia inventat per una convenció, que en molts casos és una convenció americana, que no, ni és nostra,
bueno, hi ha de tot,
a celebrar aquestes històries.
No, i a vegades
que
també
fan... és veritat, això s'hauria de celebrar sempre.
Es fan coincidir els dies mundials... Sí.
Celebreu el dia de l'home del temps sempre, home.
Però hi ha dies mundials que fan coincidir, per exemple, amb un fet, per exemple, el dia de l'infermeria, doncs perquè va ser el dia que va néixer, hi havia una persona que no recordo el nom, que va ser una de les primeres infermeres que va descobrir... Bueno, que va crear això, l'infermeria, i es donen diversos casos així.
O sigui, això vol dir que abans d'ahir és el dia mundial de Florentino Pérez?
Sí, també podria ser.
Farà dia mundial?
De su Florentineza.
De su Florentineza?
Ja podria ser.
No engeguem per aquí, perquè l'hora diu que no vol engegar per aquí.
Estem obrint un meló que no sé si tenim temps.
No sé si tenim temps
d'obrir aquest meló.
Continuant amb els creuers.
Ah, sí, és que veníem a parlar de creuers.
Tota la musiqueta i tot això de les teles era per parlar de creuers.
Era el creuer, veníem de parlar del creuer.
Venim a parlar de l'antivirus?
S'ha parlat molt de l'antivirus. S'ha parlat molt de l'antivirus, s'ha parlat molt de l'antivirus. I lo poc... Jo no he anat mai a un creuer.
Jo sí.
Jo tampoc.
Jo sí.
Jo no puc parlar.
Això d'anar de vacances i estar allà dins tancat, no ho veig gaire... No,
Però només veure els barcuts aquells de 40.000 pisos allà dintre... Ai, espera, que carrego la ràdio.
De fet,
40.000 pisos allà dintre i tot, i allà tot munt... No.
Però, bueno, aviam, els creuers tenen, per exemple, és el que vaig anar, era un creuer per les Illes Gregues, i cada dia allà quasi només hi anaves a sopar, a dormir, tot això, perquè arribaves a un port...
Però s'ha anat tot de pitu, tot el... del port, de anem a veure això, per favor, demano,
Jo arribava a una illa, per exemple, a Mykonos, és una de les illes més conegudes de Grècia, també per una cosa molt especial que passa allà. Anaves allà al dematí i després te deien a tal hora has de ser en el barco.
Clar, exacte. Està tot planificat.
Tu t'ho feies allà on anaves, allà on te volies. També hi havia excursions programades que els podies contractar, però si no, anaves pel teu...
Però no pots decidir, perquè ja està decidit que tal dia visitaràs aquesta illa, de l'altre visitaràs l'altra illa. A les 9 a sopar, no arribis tard perquè et deixarem a terra. És que clar.
No es pot pescar. Pujar-te una barca sense poder pescar.
Per favor.
Per favor.
I a més allà tancat amb 2.000 persones, que aquests creuers tan grans semblen...
Per què creus que passen tot això, allò dels virus? Perquè això és l'antivirus, però n'hi ha un altre...
Bueno, però aquest no hi havia 2.000 persones.
No, però n'hi havia un altre que ara han dit el creuer de les Cagarrines, que un que fa gastroenteritis o no sé quantes persones anaven en un barco, si un creuer que ets americà o no sé on era, que està parat a no sé on, perquè hi ha hagut un brot de gastroenteritis.
Mare,
o sigui, tot el barco s'ha anat patat abajo.
Han de que les empreses de creuers estaran contentes.
I el que netegi el barco, ni te cuento. Netejar el barco ja és lo demás.
La propaganda que els estan fent amb el que està passant, ara qui s'atreveix a agafar?
Ara qui s'atreveix? HM Cruceros, HS Cruceros, Costa Cruceros.
Costa Cruceros.
Grimaldi. El Grimaldi va ser aquell que se la va cardant a l'escull, no? Que va... No, com era aquell barco que va anar a veure el que tenia la fulana a la costa com, i es va enfonsar?
Ui.
No era Grimaldi, era un altre.
No me'n recordo.
a Itàlia, no? Va passar, o on ni va
idea,
passar
no sé
el creuer aquell?
Jo recordo sí, aquell que
van haver-hi morts, que se'l van barrancar i es va enfonsar.
Era un barco comercial.
I això quan va passar, fa molt de temps?
No, fa, bueno, molt de temps, 5, 6, 7, 10 anys.
Era aquell del capità.
Aquell del capità que van a veure la fulana que el saludava a prop de la costa.
Sí, sí, sí.
I van barrancar per haver-se desviat una mica. Pues ja li val, no?
Bueno, hi van haver-hi molts morts.
Encara no pots anar enlloc, perquè a creuer passa això. Si vas amb tren, també te passa això.
Clar, jo feia la similitud.
Has de quedar a casa.
És com si vinguessis amb un creuer, saludessis a la querida que ha estat saludant des de la punta i te la cardessis al cargol.
Sí, sí.
Igual.
Déu-n'hi-do.
No.
Bueno, que també
el capità, com a mínim, li va passar alguna cosa, perquè, clar, si es moren els passatgers, bueno, però tu no, i això és culpa teva.
Va estar imputat, va estar...
El capità li van fotre un judici que no sé com ha acabat.
Sí, se'n va parlar, va ser molt mediàtic.
Ja preguntarem a serveis informatius, perquè la Dali amb això de creuers és bastant experta.
Home, li encanta.
Li sap molt.